Comencem aquest ple extraordinari, urgent. Ramon, el senyor secretari, segurament el primer que hauríem de fer és votar la urgència, oi?
Sí, la declaració d'urgència de la sessió.
De la sessió, Serrat. Per tant, aprovem la urgència. Com és habitualment, si algú vol prendre la paraula, sí, el senyor Roviralta, d'Esquerra Republicana.
Bé, bona nit. D'entrada, voldria queixar-me un altre cop de les presses per convocar aquest ple. Jo ja he rebut la trucada de l'Ajuntament avui al matí i s'ha donat la casualitat que he pogut venir, però penso que no és la manera correcta de fer les coses. Ja sé que era molt urgent fer-lo, però això no justifica les presses per convocar-lo. Si s'hagués hagut de fer, a finals de gener, per exemple, que ara seria abans que avui, amb una convocatòria d'una setmana abans, per exemple. Això vol dir que en el dia al dia, el dia a dia ens fa oblidar els temes importants i quan algú se'n recorda, llavors correm-hi tots. Com que és un ple extraordinari, no parlaré de les mocions que hem presentat i que suposo que sortiran al proper ple ordinari i que esperem que es convoqui quan cal. Si fem servir les intervencions al començament del ple i la presentació de mocions, per això ho explico això, és perquè la nostra formació no pot actuar d'una altra manera si vol tenir presència a la vida política municipal. No se'ns deixa participar en les comissions, no se'ns envia la documentació del ple, sort que rebem l'ordre del dia, no es compta nosaltres en el dia a dia. I llavors encara algú diu que no fem un seguiment de les nostres mocions quan el qui té l'obligació de fer-les complir és l'equip de govern i no nosaltres. I quan fem preguntes sobre la seva execució ens responen amb evasives i sovint en sortides fora de to. En definitiva, seguirem treballant d'aquesta manera fins que la confiança de l'electorat ens faci retornar a dins de l'estructura municipal amb tots els drets que ens pertoquen i poder tornar a ser decisius a la vida social i política de la nostra vila. Tornem ara sobre el punt de l'ordre del dia, l'únic punt de l'ordre del dia del ple d'avui, que és l'ubicació del CES Soler i Vilardell. Abans de dir on creiem que hauria d'anar, volem dir que tot i ser determinant el pronunciament del Consell Escolar Municipal sobre la conveniència de convertir els CEIPs en CES, penso que no es va fer de forma, que es va fer de forma precipitada. Potser hauria estat millor començar a fer-ho en alguns centres i veure com anava l'experiència. Aquest canvi no només porta els avantatges d'igualar els centres públics i els privats concertats pel que fa a tenir l'alumnat de 3-16 en el mateix centre, sinó que també pot tenir inconvenients quan ens centrem en el fet de la distribució de la immigració i de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Ara el CEIP Pallerola viu una època de pau i tranquil·litat i els problemes han passat a l'IES. Si es transformen tots els centres públics de primària en CES, la conflictivitat tornarà a aquests centres. Aquí tindrà un paper transcendental l'actuació de les comissions d'escolaritzacions de zona, que hauran de filar molt prim i ser el màxim de justos per tal de no generar greuges comparatius. I no vull estendre més perquè aquesta qüestió ens portaria a una llarga discussió i aquí no és el fòrum més adient per fer-ho. Sobre l'ubicació creiem que cal triar el mal menor i aquest espai és el de l'institut actual. No es pot considerar el sota les granotes perquè pot ser inundable. No pot ser la forestal perquè es necessiten 10.000 metres quadrats al seu encès. I llavors només queden els terrenys que hi ha on es troba l'actual IES Baix Montseny. També podria dir que tampoc pot ser la Can Riera de l'Aigua perquè com vam votar en contra de l'AREI ja vam dir els motius pels quals no s'havien de fer allà. Per tant, només queda aquest lloc. També caldria tenir present, un cop s'hagi fet la sessió, quan tindrà previst el departament la construcció del nou IES i del nou CES, tenint en compte que malgrat la bona feina que fa el professorat, l'alumnat d'aquest nou centre ja està molt just a l'edifici on es troba i ja bé no hi cabrà, i el de l'institut es troba de fa anys fent classes amb molt males condicions estructurals. Per tot això considerem que és una necessitat imperiosa agilitar tots aquests equipaments, anar a parlar amb els serveis territorials les vegades que calgui, sense acceptar l'excusa de la crisi per tal d'alentir les obres. Hem d'aconseguir que es posin les piles i ho facin el més aviat millor. Sant Celoni i la Batllòria no es poden permetre ni es mereixen que en l'educació hi hagi aquesta situació insostenible. Gràcies.
Bé, crec que part dels comentaris que s'han fet segurament en el punt que tractarem després doncs es podrà donar resposta. En relació a la urgència del ple, bé, aquest és un tema que també s'explicarà després en el punt de l'ordre del dia. Es considera important donar-li el màxim de celeritat i per això s'ha optat per la fórmula d'un ple extraordinari urgent per tocar aquest punt, precisament per fer el que estava dient, que és intentar que el departament tingui la documentació el més aviat possible, pugui tramitar l'encàrrec del projecte i de la construcció dels dos edificis, tant del CEIP Soler de Vilardell com pel nou institut, i per tant el motiu de l'urgència és aquesta. Entenc que en aquests moments Esquerra Republicana de Catalunya, el no tenir regidor, doncs en algun moment potser aquesta informació no li arribi. Mirarem també de potser corregir alguna d'aquestes situacions, perquè entenem que la voluntat és poder participar amb la mesura del que permet el reglament que tenim i el funcionament dels ajuntaments, però bé, també s'ha d'entendre que aquesta és la situació que d'alguna manera la ciutadania amb un procés electoral doncs ha decidit quins són els partits que estan en l'ajuntament i per tant tenen una representació i se segueixen les normatives i el que correspon, i qui ha quedat fora doncs, malauradament doncs, es troba en una situació que és diferent. De tota manera, com ha estat voluntat facilitant incorporar les mocions que se'ns presenten, que en realitat no hi hauria cap obligació de fer-ho, però s'entén d'alguna manera que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya pues, pugui tenir un punt de treball i de poder presentar les seves propostes en el ple de l'Ajuntament, i s'incorporen totes les mocions que presenten. Si hi ha algun altre torn de paraula, alguna intervenció, doncs passaríem al primer punt. Aquest punt és la modificació dels acords de cessió gratuïta d'una finca al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per destinar-la a escola. Aquest és un punt que va quedar sobre la taula en el darrer ple del 21 de desembre, després de debatre-ho en aquell ple. El motiu doncs, va ser per part del grup del Partit Socialista i de la CUP, doncs, que volien tenir més informació i acabar d'estudiar millor les possibles ubicacions del CEIP Soler de Vilardell. Al llarg d'aquestes setmanes hi han hagut reunions, trobades entre els grups, trobades amb la comunitat educativa, AMPAs, direccions, tècnics de l'Ajuntament. Crec que al llarg d'aquestes setmanes s'ha posat sobre la taula tota la informació que hi havia, inclús s'ha elaborat alguna informació que hi era de forma informal, i el que s'ha fet és posar-la en ordre i posar-la per escrit per tal de que tots els grups la poguessin tenir i d'aquesta manera es pogués prendre la millor decisió possible, que crec que al final és el que tots els grups volem, que és decidir on ubiquem aquesta escola que doni el millor resultat des del punt de vista educatiu per Sant Celoni. Després de totes aquestes reunions hem arribat a un acord els tres grups, i per tant vàrem decidir ahir que convocaríem de forma urgent i extraordinària aquest ple per tal de poder-lo tirar endavant i poder fer la sessió precisament al Departament d'Educació. Intervencions? Sí, el Joan Castanyo, del Partit Socialista.
Bé, molt bona nit. Avui, com s'ha comentat, aprovarem dedicar una finca ja qualificada d'equipament educatiu a donar continuïtat a l'Escola Soler de Vilardell i anar fent realitat el projecte 316 a l'escola pública. Des del ple, el passat ple del dia 21 del 12, hem pogut copsar, no, com també s'ha dit, l'opinió de la comunitat educativa, AMPA del Soler de Vilardell especialment, pares i mares a nivell individual de la mateixa escola, directors d'escola, veïns del municipi, també el Departament d'Educació de la Generalitat i altres persones que també ens han experts en educació. Això ens ha fet possible també analitzar els documents que s'han preparat per part de l'àrea d'entorn i de l'àrea d'educació, i així hem tingut tots noves dades sobre la taula que algunes en aquells moments no hi eren. Tot això ens ha permès tenir tota la informació necessària per poder treballar intensament aquests dies. Ara m'ho recordaven que han estat 14 reunions, sense comptar les internes de la Comissió d'Educació i del grup municipal, i decidir d'una manera, doncs, això, amb totes les dades, decidir el grup municipal del PSC aprovar avui aquest punt en el ple. Avui per nosaltres és l'única solució possible, la viable, la que pot fer realitat a curt termini la nova escola. I creiem que és la millor solució perquè s'han analitzat diferents raons, però una és el temps, que és vital, també la part econòmica i l'oportunitat que el govern de la Generalitat de Catalunya té el compromís de tirar endavant aquests dos projectes i altres projectes que també a nivell educatiu, com pot ser bueno, l'ampliació que ja s'està fent de la Vall-llòria i com pot ser el CES també en la Tordera. Creiem que això és bo aprofitar-ho perquè és una manera no, d'anar colze a colze treballant les diferents administracions. També valorem molt positivament la implicació de l'AMPA, de l'AMPA del Soler de Vilardell, que a la darrera reunió, hem tingut més d'una reunió amb ells, doncs va ser molt positiva i la seva diria, implicació en buscar solucions conjuntes entre tots, tant en el tema d'accessos, de millorar els accessos dintre del possible, que així com la mobilitat en aquella zona, o sigui, la que els pares, mares, nens, nenes puguin anar-hi d'una manera doncs, millor en la nova escola. També és positiu, com vàrem proposar, el compromís de crear una comissió de seguiment, grups polítics, tècnics, etc., per aquesta implantació del 316, que segurament bueno, doncs, tindrà tot un, no, tot una trajectòria que també és bo anar-ho seguint i anar-ho treballant conjuntament. Per nosaltres, alguna vegada ja ho hem dit, hi ha actuacions que són realment estratègiques pel nostre municipi, especialment en educació, en salut i en serveis socials. I com vàrem demanar, és bo i necessari treballar-ho conjuntament. Això ho hem fet, no? Tots els grups municipals per arribar a acords, a intentar arribar a consensos, per tal de tenir més i millors serveis per als nostres veïns i veïnes. Per això, mirant endavant, treballant positivament, com deia, el nostre vot avui serà positiu, serà un vot afirmatiu.
Sí, per part de la CUP, Montserrat Vinyets.
Gràcies. Bona nit. Bé, 6 setmanes. Aquest ha estat el temps que ha dedicat la CUP a valorar els diferents emplaçaments possibles per a l'Escola Soler de Vilardell, enmig d'un clima polític i ciutadà que podríem considerar gairebé d'emergència local. 6 setmanes d'intens treball intern, de contrast amb els diferents agents educatius i socials del poble, amb tècnics de dins i de fora de l'Ajuntament, de sospesar pros i contres, plantejar possibles escenaris, elaborar i descartar propostes. Tot això guiats per un únic objectiu polític. Aquest objectiu no és fer la punyeta a l'equip de govern, que guiats per una desconfiança contraproduent porten resolucions al plenari que no tenen força política per aprovar. No hi ha cap voluntat partidista de desgastar-los. Som conscients de la nostra posició de minoria política, que fa que desgastar un dels dos grans partits polítics bàsicament comporti reforçar l'altre. Tampoc hem volgut passar factura al greu incompliment de l'acord verbal que s'havia pres amb l'anterior regidor, el company Jordi Cominal, amb els grups polítics de fora del govern, per discutir i negociar totes les decisions que s'havien de prendre en l'àmbit educatiu. Potser aquest incompliment té a veure amb les elevades responsabilitats polítiques de l'anterior regidor, que li han fet oblidar doncs, els compromisos que es van adoptar en el seu dia, o li han impedit tenir temps fins i tot per transmetre-les al nou responsable d'educació, que ara és l'alcalde de Sant Celoni, el senyor Dolofeu. Sembla que no li ha importat gaire doncs, deixar doncs, tot el que tenia encomanat per, i passar-li doncs, el relleu al senyor Dolofeu. Esperem en qualsevol cas que la situació que ens hem vist abocats faci canviar l'estratègia política del govern i recuperem la voluntat d'arribar a acords a l'hora d'abordar temes tan transcendents com el que ens ocupa. Altrament, un govern en minoria només pot temptar la sort en perilloses partides de pòquer que no sempre es guanyen. La CUP no entrem en jocs d'estratègia política. Això és quelcom que deixem per als partits polítics convencionals. Durant els anys de mandat hem mostrat reiteradament el nostre suport a aquelles mesures encertades que s'han pres en el terreny educatiu. No, certament, a la desastrosa reconversió dels casals d'estiu o a l'elitista política de l'escola de música. Però sí a les apostes valentes a favor del model educatiu de les escoles 3 a 16 anys, que integrin l'ESO, la primària, a les escoles públiques. A favor de la distribució dels alumnes amb necessitats educatives especials entre totes les escoles finançades públicament. O a favor de reforçar, encara que entenem de forma insuficient, la tasca continuada de les oficines municipals d'escolarització. Sempre hem estat al costat del govern en les apostes afins a la nostra percepció del que ha de ser l'educació i des del pragmatisme de conèixer i reconèixer les limitades competències que tenen avui en dia els ajuntaments a casa nostra. El fet és, però, que en la decisió educativa més important per al poble els darrers anys, l'emplaçament definitiu de l'escola Soler de Vilardell, que dibuixarà el mapa escolar definitiu de Sant Celoni pels propers 20 o 30 anys, l'equip de govern ha tirat pel dret, sense encomanar-se a la majoria política del poble, en aquest cas a l'oposició. No cal voler fer la punyeta a la minoria en el govern. No volem pas això, ni voler passar factura per cap incompliment, per no estar d'acord amb les decisions preses. Només cal regir-se per uns principis ideològics, una idea del que és el bé general per al poble, amb sensibilitats ideològiques diferents. Això ha estat, malauradament, el que ha passat. La decisió d'emplaçament unilateral de Convergència no és la idònia pel model d'escola que defensem des de la CUP i, per tant, és un emplaçament només acceptable com a mal menor, és a dir, com a emplaçament únic possible. Si l'emplaçament fos bo, l'haguéssim acceptat malgrat el procediment unilateral de Convergència. Sense alegria per la manca de transparència en el procediment, però l'haguéssim acceptat. Però l'emplaçament, tornem a repetir, no és bo. I en no compartir les mateixes premisses ideològiques i en no haver estat exclosos políticament del procés de decisió, i en haver estat exclosos, perdó, no podíem saber si la ubicació triada pel govern era, efectivament, la menys dolenta de les possibles. Calia assegurar-se, per tant, que no hi hagués cap emplaçament alternatiu de més garanties. Què fa que l'Institut no sigui, des de la nostra lògica ideològica, un bon emplaçament? Doncs bàsicament entenem que els motius són dos. En primer lloc, estem convençuts que les escoles, i especialment les públiques i les destinades a l'educació dels més petits, han d'estar integrades dins del teixit urbà del poble i han de ser accessibles caminant. No ens agrada una escola inaccessible a peu per a la gran majoria de pares i mares, i més si tenim en compte l'emplaçament privilegiat de l'escola concertada quant a la seva accessibilitat avui en dia a Sant Celoni. No és un bon mapa escolar aquell que deixa les escoles concertades, no accessibles econòmicament per tothom, com les millors emplaçades, i les escoles públiques en posicions perifèriques. Malgrat que els pares de l'AMPA, el Soler i Vilardell, han mostrat el seu interès per aquesta ubicació, el cert és que altres pares de l'escola, descripció social més humil, estan preocupats per un emplaçament que els hi complicarà molt la vida. Això és veritat. Tenir una escola verda, envoltada de natura, també comporta l'inconvenient que s'hi ha de desplaçar amb cotxe. Pot valer la pena per a certs pares, però també és veritat que per altres pares és valorat diferent si tens uns horaris rígids i pocs diners. Anar a aquesta escola verda a les afores del poble pot resultar llavors un atzucac insalvable. L'escola pública ha de ser, per tant, una escola de proximitat, entenem. El segon motiu és complementari del primer. L'escola pública i també l'escola concertada, tota escola sustentada en fons públics, entenem, i per tant pagada entre tots, ha de ser una escola heterogènia, en què s'hi reflecteixi la pluralitat social del poble. Una escola, en definitiva, barrejada. No entenem per escola heterogènia, com se sol pensar, una escola en què hi siguin presents els fills de la població nouvinguda, que tota escola amb afany de servei públic hauria de frisar per escolaritzar, no per evitar i excloure. Entenem nosaltres per escola heterogènia una escola en què s'hi trobin els fills del poble amb 5 generacions d'antiguitat, amb els fills de la població que hi acaba d'aterrar des de l'àrea d'influència de Barcelona, la població d'origen catalanoparlant i la castellanoparlant, els fills de la classe treballadora amb els fills de la petita burgesia. Ja entenem que els rics de debò fugint ja directament a escoles exclusives, que se les paguin doncs, ells perquè ja poden. Els fills de pares que han anat a la universitat, amb d'altres que han estudiat formació professional i d'altres que no van poder estudiar. I també, finalment, però no per això principalment, una escola on s'hi trobi gent de diferents procedències. Doncs bé, diferents estudis demostren que les escoles heterogènies són les que més fàcilment garanteixen els objectius col·lectius que esperem de l'escola. Primer, que afavoreixi la cohesió social del poble i la inclusió dels col·lectius més desafavorits. A través de l'escola heterogènia, les persones de diferents procedències socials troben un espai de contacte i de coneixement que afavoreix que el poble i els seus recursos, tradicions, dinàmiques siguin accessibles a tothom. Segon, s'afavoreix l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. Les escoles heterogènies afavoreixen una distribució dels recursos públics educatius més justa i s'eviten dinàmiques de segregació i exclusió. Tercer, i això és el que menys se sap, afavoreix l'excel·lència educativa. Les escoles heterogènies afavoreixen un efecte d'arrossegament dels resultats acadèmics cap amunt, perquè tots els alumnes tenen referents propers d'èxit acadèmic. Això vol dir que, igual recursos públics, les escoles heterogènies afavoreixen que més alumnes tinguin èxit escolar. Un objectiu ineludible en un context com l'actual, on, recordem-ho, és llestimós que més d'un terç de l'alumnat no assoleixi el graduat en finalitzar l'ESO. Volem, per tant, una escola de proximitat i una escola heterogènia. La ubicació de l'escola-institut ens dificulta. Estructuralment, entenem assolir aquests dos objectius. Per entendre aquesta dificultat, hem d'apuntar un darrer element relacionat amb la tria d'escola. No tria escola qui vol, sinó qui pot. En aquest sentit, la gent més pobra no pot, ni que vulgui, triar escoles que fan pagar quota. La barrera econòmica fa que moltes famílies no puguin triar escoles que es paguen, en part amb els diners dels seus impostos. Alhora, com més avall s'està en la jerarquia social, més pragmàtic s'ha de ser en la tria d'escola. Les famílies més humils necessiten escoles gratuïtes, d'una banda, i properes també per l'altra. La seva situació objectiva, a nivell econòmic, laboral, de manca de xarxes de suport, etc., o entre d'altres, els fa ser pragmàtics i alhora els fa ser menys partícips de l'anàlisi que afecta de forma creixent les classes mitjanes, cada cop més obsessionades per cercar escoles el més exclusives possibles, a càrrec del contribuent, això sí, no ho oblidem. Una obsessió, per cert, que no beneficia educativament els seus fills de forma significativa, però que en canvi degrada profundament els fonaments cívics d'una societat. Semblem voler escoles exclusives on a posteriori ensenyin als nostres fills els valors de la convivència, la cooperació, el respecte, la solidaritat o l'altruisme. Un ensenyament que només pot ser llavors retòric i buit. Volem nens feliços en nínxols aïllats i escèptics, i això ens condueix inexorablement a la més terrible de les degradacions morals col·lectives. Ens temem, per tant, que una escola no accessible, malgrat ser pública i gratuïta, tendeixi a ser poc atractiva per a aquells sectors abocats a no poder exercir en igualtat de condicions la llibertat de triar escola. L'injustícia en l'emplaçament és que és poc atractiu per a aquells que ja tenen menys opcions educatives, la gent de menor estatus. El risc de l'emplaçament que converteixi l'escola en poc heterogènia i que, per tant, no faciliti els processos educatius que volem promocionar. Certament, els pares de l'AMPA han mostrat la seva bona disposició per mirar de pal·liar aquest efecte. Hi ha la idea de fer itineraris amb cotxe entre els pares que s'ho puguin permetre tot recollint la resta de nens. Valorem molt positivament aquesta proposta, però també entenem que no és suficient per pal·liar la feblesa estructural detectada. Aquesta proposta de l'AMPA pot funcionar, durant un temps si més no, per als nens ja escolaritzats al Soler de Vilardell. Però el que a nosaltres també ens preocupa és l'efecte sobre la tria futura de l'escola. Entenem que l'emplaçament serà dissuasori per les famílies d'extracció més humil. Malgrat aquesta oferta voluntarista i que no sabem quina continuïtat tindrà, pot tenir en el temps doncs, més a llarg termini. Amb aquest argumentari volem deixar clar, repetim-ho, que les 6 setmanes dedicades a la reflexió i al contrast, temps a totes llums insuficients, entenem, donada la dimensió i transcendència de la qüestió que avui portem a discutir en aquest ple, no ha estat un caprici polític o la necessitat d'exercir de mosques colloneres parlant malament per desgastar ningú. Ens ha guiat exclusivament la recerca d'uns objectius polítics transparents, entenem, per millorar el poble i que a més hem exposat a tots aquells que ens han volgut escoltar i que altrament són els que recullen en la llei d'educació aprovada per la formació regionalista de Convergència i Unió i pel Partit Socialista PSOE. Cercar l'equitat educativa, la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i l'excel·lència educativa. Durant aquest procés han aparegut dues alternatives a l'emplaçament de l'institut. En primer lloc, la forestal, que era l'emplaçament originàriament previst pel Soler de Vilardell, quan es pensava en una escola per a nens de 3 a 12 anys, i que despertava també algunes reticències per part de l'AMPA, i la direcció del centre, malgrat ser de fàcil i ràpida construcció. Aquest emplaçament va ser finalment descartat després de les pesquisses i consultes pertinents perquè requeria l'aposta pel model de 3 a 16 anys, que compartim tots, l'adquisició addicional de terrenys que eren excessivament costosos pel nostre ajuntament. Bé, posteriorment, com tots sabem, va aparèixer una nova proposta d'emplaçament, que era el Sot de les Granotes, que també ha estat objecte d'estudi. És un emplaçament que ens resulta atractiu perquè podia respondre en principi al model d'escola de proximitat i heterogènia que cerquem, el model aquest de proximitat i heterogènia que cerquem. Hem volgut sospesar amb cura, per tant, els pros i els contres d'aquesta nova proposta, tot manifestant-nos políticament proclius a acceptar-la, si les consideracions tècniques no ho fessin que no ho desaconsellessin. Finalment, però hi ha hagut dos factors que s'han conjugat en contra d'aquesta possibilitat de fer-ho al Sot de les Granotes. En primer lloc, l'endarreriment i precipitació amb què ha entrat en l'agenda política de l'Ajuntament el tema de la ubicació del Soler de Vilardell. En haver-se despertat l'equip de govern tard, l'urgència per trobar una ubicació immediata ens ha agafat amb els pixats al ventre, també parlant planerament, i amb poc marge de maniobra. Fa 2 o 3 anys, al sot de les Granotes, entenem que hagués estat una molt bona ubicació pel Soler de Vilardell. Però, malauradament, ara ja no. Caldrien entre 5 i 6 anys per tenir l'escola construïda, segons indicacions dels equips tècnics. Això deixaria el Soler de Vilardell en una situació de provisionalitat excessivament prolongada en el temps, cosa que la deixaria en una posició molt fràgil de cara al futur. Al sot de les Granotes, tenint en compte la relativament pròxima ubicació de la Tordera i la dinàmica positiva per a Sant Celoni en què ha entrat actualment l'escola de Tordera, així com la fragilitat en què quedaria el Soler de Vilardell, deixa de ser una ubicació tan inqüestionablement idònia com hagués estat poder fer l'escola amb 2 o 3 anys vista. En segon lloc, la manca de cooperació en el procés de decisió i, per tant, en les negociacions amb el Departament d'Educació fan que certs canvis ara, i especialment canvis que endarrereixin en excés la construcció del Soler de Vilardell, puguin posar en un cert risc tot el disseny d'escola pública de 3 a 16 anys per Sant Celoni. Un procediment més consensuat no ens faria haver de sospesar, com la CUP ha de fer ara, si per aconseguir una escola de proximitat i més fàcilment heterogènia, correm cert risc d'endarrerir l'implementació del model 316. Es podria haver treballat en la negociació amb el departament sota aquesta doble lògica. A més, aquest risc s'agreuja si pensem en els potencials canvis de govern i de sensibilitat política que ja hi pot haver tant en el consistori de la Generalitat en el proper any i mig. Particularment, doncs, no sabem com quedaria l'aposta del model 316 en un hipotètic govern liderat per Convergència i Unió de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, tot plegat ha fet que haguem arribat a la conclusió que hem de triar entre Guatemala i Guatepeor, també parlant de forma planera, i bé, que les circumstàncies fan que l'opció de Guatebuena hagi desaparegut. Per tant, el que va començar malauradament en el seu moment, el naixement precipitat i maldestre al Soler de Vilardell, entenem que continua coix. En aquest sentit, emplacem el consistori a treballar per aconseguir que l'opció menys dolenta de les possibles esdevingui finalment una bona opció. Com en altres ocasions, per tant, oferim un sí crític i també condicionat a fer el Soler de Vilardell a l'Institut. Esperem que tot aquest procés serveixi a l'equip de govern per reflexionar sobre la pertinença de la confiança en què planegen aquestes qüestions. Unes altres circumstàncies, és a dir, una major apertura i previsió política, potser hauria desencadenat un resultat final més favorable. El nostre sí, per tant, estarà subjecte a que en un futur s'aconsegueixin les següents contraprestacions que entenem que són imprescindibles. Per una banda, assegurar la continuïtat a la línia de la distribució de les necessitats educatives especials per a totes les escoles, també transport públic gratuït fins al Soler de Vilardell, de forma que es minimitzi, el poc atractiu d'aquest centre en els col·lectius més desfavorits, i per últim, potenciar l'equip humà encarregat de treballar en les OMES per tal que la bona feina feta fins ara sigui el màxim d'extensiva possible. I repeteixo, després de tot el que hem dit, doncs que el posicionament avui en el ple de la CUP és un sí crític.
Bé, la veritat és que el que no faré és ara intentar rebatre el llarg exposició de motius que s'ha fet. Crec que des de l'equip de govern venim treballant en el tema educatiu amb molt interès, amb moltes ganes, per fer precisament que hi hagi una distribució heterogènia dins de les diferents escoles i al mateix temps intentar buscar homogeneïtat entre les escoles, cosa no fàcil en un municipi com és Sant Celoni, amb la tipologia d'escoles que històricament tenim. En quant a les ubicacions, s'han explicat els motius pels que al final heu valorat el vot favorable en aquest emplaçament, el de l'Institut. La realitat és que el municipi de Sant Celoni disposa dels terrenys i dels espais que té, els que són possibles. Des de l'equip de govern, evidentment, treballarem per resoldre aquells inconvenients que som conscients tots plegats que té aquesta ubicació, que el fet de que s'hagi apostat per ella no és perquè es consideri que sigui una ubicació idònia i fantàstica, però sí que és la possible i la viable en aquests moments. Per tant, el tema de transport, el tema d'accessos i per tant també de millorar-los estan a l'agenda i en el que caldrà que anem treballant durant el període de temps en què es vagi produint tot el que és la construcció, per tant, d'acord amb l'AMPA de l'escola, a la pròpia escola i amb els grups, per tant, oberts a fer-ho. Per tant, jo satisfet perquè tirem endavant aquesta decisió que s'emmarca en el projecte 316, que crec que és un projecte que treballa amb la línia de buscar aquesta heterogeneïtat dins de cada escola, però al mateix temps la homogeneïtat entre les escoles, que pensem que és el que hem de cercar. Es fa amb les seves ubicacions, però es fa amb la gestió dia a dia, i aquí el que vull és reconèixer la tasca que fan doncs, tots els tècnics amb educació, de cultura, els tècnics en general de l'Ajuntament, perquè en d'altres àrees també tenen una participació que té efecte sobre les decisions que finalment es prenen. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat aquest punt. Moltes gràcies i bona nit a tothom.